socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
El proper divendres 4 de febrer commemorarem de nou el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer i ens en tornarem a recordar que la lluita contra una de les veritables pandèmies del segle XXI encara no ha acabat, encara té unes dades terribles. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. Pel que fa a les dades, l'Agència Internacional d'Investigació del Càncer, organisme dependent de l'Organització Mundial de la Salut, ha estimat que l'any 2020 s'haurien diagnosticat més de 19 milions de nous càncers en el conjunt de tot el món i que haurien mort a causa d'aquesta malaltia gairebé 10 milions de persones. A Europa, un dels continents amb unes taxes d'incidència més elevades, juntament amb Nord-Amèrica i Oceania, li correspondrien aquest mateix any, 2020, gairebé 4.400.000 nous casos de càncer i 1.950.000 defuncions provocades per la malaltia. I a tot plegat sembla que ens n'haguem oblidat una mica d'aquestes xifres, malgrat investigacions que apunten a un cert optimisme. Faríem bé de recordar a tots que col·lapsar el sistema sanitari de nou suposa un perill pel que fa a l'avançament del diagnòstic i el tractament de persones que el necessiten i que moltes d'elles pateixen malalties com aquesta, com el càncer. Faríem bé de recordar-ho no només un dia a l'any. Passa un minut i mig de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dilluns 31 de gener i a aquesta hora.
En principi, normalment, si puges ràpid, baixes ràpid, però sempre, clar, queda una mica a veure què passa, per exemple, al Regne Unit, que s'assembla més a nosaltres que no a Sud-àfrica. Han baixat, estan ja a la meitat, diguéssim, de la baixada, però ara cop i volta s'ha estancat.
Bueno, seria un drama en el sentit que comportaria un gir cap a la dreta, que per nosaltres, diguem-ne, seria dolent per la majoria de la ciutadania i pel model econòmic que nosaltres defensem.
I estem demanant al president Aragonès és que no faci deixadesa de les seves funcions i que juntament amb el País Valencià i amb les Illes Balears pugui liderar un acord de finançament autonòmic.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, 2 minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat pels canvis de cara a les properes hores, per uns canvis que es noten només a les comarques del Pirineu, perquè estem a l'espera que arribin més núvols en aquest sector del país i al llarg d'aquesta tarda hi hagin nevades a la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra. No seran gaire importants, deixaran entre 1 i 5 centímetres de neu per damunt dels 1.000 metres aproximadament. El que sí que notarem, sobretot a l'Empordà, també al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, serà el fort vent, un vent que bufarà del nord i del nord-oest i que pot arribar a ratxes de més de 90 km per hora. Això provocarà temporal marítim a la Costa Brava. A la resta del país, doncs, hem de parlar de tarda assolellada, sense núvols, i per demà un dia més fred. Baixen les temperatures mínimes, ho fan també les màximes, alguns núvols al matí a les comarques del Pirineu, sol a la resta, i de cara a dimecres les temperatures tornaran a recuperar-se.
Vinga, comencem, doncs, a aquesta hora a repassar l'actualitat, com sempre, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Olma Giró, Judit Casellas i Sílvia Muñoz. I us comencem anunciant que la corba de contagis de Covid a Catalunya manté la lenta davallada iniciada fa 5 dies, tot i que encara es troba en nivells molt alts. A més, tots els indicadors mantenen la tendència a la baixa, cosa que confirmaria que la sisena onada ha tocat sostre. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, sí. Salut ha declarat 6.909 nous positius i als hospitals catalans hi ha 100 ingressats més per Covid en les darreres hores i ja hi ha més de 3.000 persones a planta, dels quals 463 són a les unitats de cures intensives. Una dada important és la velocitat de propagació de la malaltia, que continua baixant de l'1, concretament ho fa a 9 centèsimes, i se situa en 0,87, fet que confirma que aquesta onada ja va a la baixa.
I tot i la baixada registrada aquests dies, la situació encara està lluny de situar-se als nivells previs a l'expansió de l'Omicron. Ho ha dit així el metge investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, en una entrevista a Radio Estel.
la situació està molt millor, està millorant. De fet, ja semblava la setmana passada que els models predeien que havíem fet el tomb, que havíem passat el pic de la corba i començàvem la baixada. Però bé, seguim estant a dalt de tot de la corba, és a dir, comencem la baixada, però des de dalt encara ens queda un bon tros per tornar a recuperar els nivells que teníem abans de Nadal.
Segons Massip, la velocitat amb la que es reduirà la corba dependrà de molts factors, com ara el comportament dels ciutadans i del propi virus.
Al principi, normalment, si puges ràpid, baixes ràpid, però sempre, clar, queda una mica a veure què passa, per exemple, al Regne Unit, que s'assembla més a nosaltres que no a Sud-àfrica. Han baixat, estan ja a la meitat, diguéssim, de la baixada, però ara de cop i volta s'ha estancat. O sigui, també pot passar això, que vagis bé, de cop i volta, pels motius que sigui, no segueixi baixant. Crec que és difícil saber quan estarem als nivells que estàvem això abans de la gran pujada de gener, depèn de molts factors.
Sobre la fi de les restriccions, el doctor Massip considera que s'ha anat massa de pressa en voler eliminar-les, tenint en compte que la taxa de mortalitat encara és molt alta i avisa que les ganes d'acabar amb la pandèmia ens pot portar a cometre errors.
I encara en plena pandèmica, la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, Maria Neira, ha demanat que no s'abaixi la guàrdia durant aquestes properes setmanes.
Tot i així, en una entrevista a Catalunya Ràdio, la doctora preveu que la pandèmia es pugui controlar aquest 2022. En relació a les vacunes, la doctora Neira creu que a mitjans d'any arribarà al 70% de la població global vacunada.
I parlem també d'altres qüestions perquè Amnistia Internacional ha alertat que s'està fent una investigació deficient sobre la pandèmia a les residències de gent gran, sobretot durant la primera onada de Covid. Un treball de l'organització ha criticat que el tancament de les comissions d'investigació a les comunitats autònomes està provocant una impunitat gairebé absoluta sobre els fets i dificulta l'accés de les famílies a la veritat.
També ha lamentat una actuació deficient del Ministeri Fiscal i ha indicat que gairebé el 90% de les investigacions han estat arxivades. Per això, Amnistia Internacional ha exigit als grups parlamentaris la creació d'una comissió de la veritat al Congrés dels Diputats. Així ho reclama la investigadora principal de l'informe i portaveu de l'organització, Safira Cantos.
Reclamamos a todas las autoridades que aseguren de un lado investigaciones completas y exhaustivas y de otro que se cree una comisión en el seno del Parlamento que asegure el análisis y la verdad de lo sucedido en las residencias, dando respuesta a los familiares y también impulsando medidas que aseguren que esto no vuelve a ocurrir. Es su derecho y también es el nuestro como sociedad.
Segons l'organització, a Catalunya, la Fiscalia va arxivar la denúncia de prop de 200 famílies en relació a 30 residències sense prendre declaració als afectats o als professionals dels centres.
I quan falten 3 dies perquè el govern espanyol porti la reforma laboral al Congrés, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana responsabilitat a tots els grups per aprovar-la.
Després de reunir-se amb el president de la COE, Antonio Garamendi, Bolaños ha dit que treballa amb tots els partits per aconseguir convalidar-la i ha confiat que s'aconseguirà que la Cambra Baixa doni llum verda a l'acord del govern espanyol amb els agents socials.
I a tot plegat, el secretari primer de la mesa del Congrés, Gerard Pisarello, afirma que seria un drama aprovar la reforma laboral amb Ciutadans, ho ha dit en una entrevista a la 2.
Bueno, seria un drama en el sentit que comportaria un gir cap a la dreta, que per nosaltres, diguem-ne, seria dolent per la majoria de la ciutadania i pel model econòmic que nosaltres defensem. Una de les nostres funcions, quan vam decidir entrar al govern, era evitar que el Partit Socialista pactés amb Ciutadans.
Pisarello, a més d'admetre que queden moltes coses a fer per aprovar la reforma laboral, ha confirmat que s'està negociant amb Esquerra i ha defensat aprovar l'acord del govern espanyol amb els agents socials sense modificacions.
I si el secretari primer de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha afirmat que seria un drama aprovar la reforma laboral amb Ciutadans, el govern segueix sense descartar-ho.
La ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, ha rebutjat els vots dels taronges, però ha defensat que és important que els socis de la investidura estiguin en la suma. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Nosotros hemos sacado adelante cosas en el gobierno con una amplísima mayoría. Estoy pensando en el escudo social, estoy pensando en los ERTEs. Yo misma, la Ley Orgánica de Prevención de la Violencia contra la Infancia salió prácticamente por unanimidad, a excepción de Vox. Y yo creo que ahí lo que Podemos aspirar, por supuesto, a una mayoría reforzada, pero para nosotros es importante que los socios estén.
Belarra ha demanat donar temps a la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, perquè tracti de lligar els suports del bloc de la investidura.
Passant 10 minuts de les 2 de la tarda, seguim en plena política, estem al migdia, perquè el govern espanyol ajorna la taula de diàleg amb el govern català fins a la primavera. Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La intenció de reprendre la taula de diàleg s'ajorna fins a la primavera. Segons el periòdico, la Moncloa no especifica una data en concret, però assegura que tira la pilota endavant fins com a mínim el 20 de març. Fins a aquest final de semestre, la preocupació immediata del govern és aprovar dijous la reforma laboral i després posar tot el focus a les eleccions de Castella i Lleó. Passades les eleccions del 13 de febrer, el govern espanyol convocarà la conferència de presidents a La Palma, on per primera vegada hi podria assistir el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La idea seria convocar la taula les setmanes següents.
I el govern espanyol encara no li ha fet arribar aquesta intenció de convocar la taula de diàleg Esquerra, el partit que encapçala a hores d'ara el govern de la Generalitat.
Els republicans diuen que se n'han entrat de tot plegat a través de la premsa. Marta Vilalta és la portaveu del partit.
Nosaltres hem llegit aquestes intencions a través dels mitjans de comunicació i de la premsa. No està de més dir-ho, diguéssim, potser poden ser les seves intencions i, per tant, així ho han explicitat a través dels mitjans de comunicació, però tampoc ens consta, diguéssim, quin ha de ser el calendari o la concreció d'aquest calendari, de si la primavera, de si un mes o si un altre.
Vilalta demana a Pedro Sánchez que compleixi amb el compromís de solucionar el conflicte polític.
I encara els comuns diuen que la proposta de finançament del govern espanyol perjudica Catalunya i demanen al president català, Pere Aragonès, que prengui la iniciativa.
El portaveu de la formació, Joan Mena, critica la iniciativa amb què treballa el Ministeri d'Hisenda perquè considera que és perjudicial per a Catalunya. Per això insta el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a actuar.
Li estem demanant al president Aragonès és que no faci deixadesa de les seves funcions i que juntament amb el País Valencià i amb les Illes Balears pugui liderar un acord de finançament autonòmic que sigui beneficiós pel conjunt dels catalans i les catalanes i, evidentment, sigui també solidari amb la resta de territoris de l'Estat.
Segons Mena, la proposta no només és dolenta per a Catalunya, sinó també per al País Valencià i Andalusia.
Gràcies, Judit. Fins ara. Per cert, Anna, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja demà als Emirats Àrabs en motiu de l'exposició de Dubai.
Segons fonts de la Moncloa, el president espanyol no té previst cap contacte oficial amb el rei emèrit Joan Carles de Borbó, que es troba a aquest país des de l'agost del 2020. Sánchez es reunirà sense càmeres amb el príncep hereu dels Emirats Àrabs. Malgrat la vulneració dels drets humans a aquest país, l'executiu espanyol justifica el viatge per la importància en la captació d'inversions.
Gairebé 13 minuts que passen de les 2 de la tarda. Si abans us parlàvem en plena pandèmica pel que fa a la Covid-19, ara us volem parlar d'una altra pandèmia, i és que a Tarragona hi ha un 26% més d'incidència de càncer a les ciutats que als pobles, sobretot en el cas dels homes, perquè si ens fixem en les dones, la diferència representa un 15%.
Aquest és el principal resultat del monogràfic amb dades d'entre el 2000 i el 2014, que mostra la incidència i la distribució d'aquesta malaltia al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Alguns dels factors que marquen aquesta diferència són una dieta més pobra i un augment de l'exposició a la contaminació. Al Camp de Tarragona s'observa una major incidència de càncer que a les Terres de l'Ebre i, sobretot, són aquells més associats a una vida més urbana industrial, com, per exemple, el càncer d'esòfag, còlon i recte o pàncreas en el cas dels homes i el càncer de laringe, pulmó o mama en el cas de les dones. Alguns tumors tenen major presència a les Terres de l'Ebre, com pot ser el malalt l'anoma de pell o la leucèmia en ambdós casos.
I ho dèiem a l'inici del programa, l'Agència Internacional d'Investigació del Càncer, organisme dependent de l'Organització Mundial de la Salut, ha estimat que l'any 2020 s'haurien diagnosticat més de 19 milions de nous càncers en el conjunt del món i que haurien mort a causa del càncer gairebé 10 milions de persones. A Europa, un dels continents amb unes taxes d'incidència més elevades, li correspondrien aquest mateix 2020 gairebé 4.400.000 nous casos de càncer i 1.950.000 defuncions. funcions provocades per aquesta malaltia. Avui, a més, com us comentàvem, s'ha presentat el mapa del càncer a Tarragona 2014, tot just a pocs dies del Dia Mundial per la Lluita contra el Càncer. En parlem de tot plegat amb un dels autors de l'estudi i director del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Doctor Jaume Galceran, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bones.
Doctor, aquestes dades ens continuen demostrant que hi ha una incidència altíssima de casos i de morts amb càncer. És aquesta, obviant la Covid, la gran pandèmia del segle XXI?
Bé, n'hi ha dues. Una és el càncer i l'altra són les malalties cardiocirculatòries, que també és molt, molt important.
Quines són les dades més importants, doctor, que ens dona un estudi d'aquestes característiques que ara comentàvem que s'ha fet a Tarragona i, sobretot, per què serveixen pel que fa a la investigació científica en la lluita contra el càncer?
Bé, a nosaltres el que hem fet és estudiar per cada un dels tipus de càncer separadament per homes i per dones quin és el mapa de la incidència i també de la mortalitat del càncer per municipis, no? Això, d'una banda, hi ha unes conclusions bàsiques, que és que a la zona metropolitana, diguéssim, el Triangle Tarragona-Reus-Valls, hi ha més incidència que la resta, però després, quan mirem tumor a tumor, això és en global, però quan mirem per tipus de càncer, doncs llavors hi ha diferències, hi ha en menys casos, però en alguns casos la incidència superior a les Terres de l'Ebre, en altres al Camp de Tarragona, etc. Què ens dona tot això? Ens dona, d'una banda, el coneixement que, de fet, ja se sap a nivell internacional també, no?, que, però aquí ho constatem d'una manera clara aquí al Camp de Tarragona, és la diferència d'incidència de càncer entre les zones rurals i urbanes. I per l'altra, ens dona possibilitat de plantejar hipòtesis sobre quins són els factors causals de cadascun d'aquests càncers del nostre territori i quin pes pot tenir cada un dels factors. Per exemple, nosaltres que diem Tarragona-Reus-Valls, doncs la incidència superior, i llavors per què és superior? Doncs molt probablement perquè és una combinació de factors que, diguéssim, que associats més a una vida urbana barra industrial, que vol dir que hi ha més tabaquisme, que hi ha segurament més consum d'alcohol, més sobrepès, una dieta pobra en vegetals, una mica més de contaminació, menys exercici físic, etc. Tots aquests factors es donen probablement amb més quantitat, no?, a les zones urbanes que les rurals, i per això es reflecteix finalment en les taxes d'incidència.
A l'estudi s'hi demostra, com ens deia ara, doctor, la influència d'aquesta vida més urbana, més industrial, sobretot al Camp de Tarragona, com ens deia, i juga algun paper important al complex petroquímic de Tarragona?
Que hi juga un paper, segur. Quin és aquest paper? Amb molta probabilitat és molt petit. Molt petit vol dir segurament doncs, un 2%, un 3% dels casos. Però, de totes maneres, tampoc podem dir-ho ben bé. Jo dic aquest 2-3%, potser 4%, en funció del que se sap d'altres zones urbanes i industrials a nivell europeu, a nivell d'altres països a nivell internacional, no? Però, clar, no hi ha dades concretes sobre això. En tot cas, hem de pensar que la contaminació de l'aire no només és tampoc industrial, també és els cotxes, també són les calefaccions, etc. I en les zones urbanes, doncs clar, es barreja tota la contaminació dels diferents tipus de fonts.
De fet, podríem dir que aquest estudi, que fa referència als anys d'entre el 2000 i el 2014, podria ser la segona part d'un altre estudi que ja es va fer, que feia referència des de la dècada dels anys 80 fins al 2000. No sé si entre un estudi i un altre també s'ha vist un fort increment de casos o no ha estat així?
Des del punt de vista absolut, hi ha hagut un importantíssim creixement de casos. Per exemple, a l'any 80, si no m'equivoco, més o menys hi havia uns 1.600 casos en el total de la província, a cada any, no? Bueno, a l'any 80, més o menys. I ara estem parlant de gairebé 5.000 casos any. Què vol dir això? Vol dir que El nombre ha augmentat moltíssim, però ha augmentat primer perquè ha augmentat el nombre d'habitants. Quan hi ha més habitants, evidentment, hi ha més probabilitat que el nombre augmenti. També ha envellit molt la població i des de en aquests últims 40 anys, i això vol dir que, com que la incidència està molt relacionada amb la gran majoria de càncers amb l'edat, doncs si la població ha envellit molt i, a més, el nombre d'habitants també ha augmentat, doncs la incidència, el nombre absolut de casos haurà augmentat. Paral·lelament a això, també ha augmentat el que en diem el risc, és a dir, si hagués hagut una quantitat similar de població i la població no hagués envellit tant, és a dir, hagués tingut una piràmide d'edat similar a la que teníem als anys 80, doncs també hauria augmentat. I això és degut a que han augmentat els factors de risc, o l'exposició als factors de risc. Quins són aquests? El tabac, és una dieta inadequada, és una obesitat, etc. No? Tot això ha anat augmentant aquests gairebé 40 anys i, per tant, també explica una part de l'increment.
De seguida en parlem dels principals factors de risc, com ja ens avançava el doctor. Recordem que avui estem parlant a l'Estel Migdia amb el doctor Jaume Galceran. Ell és director del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a més d'un dels autors d'aquest estudi que estàvem comentant sobre la influència del càncer a Tarragona. Ara ens deia, ha pujat tot plegat, segurament degut a una major contaminació, a una major densitat de la població. Això és evident. Com es reverteix un fet com aquest?
Bé, en primer lloc es reverteix amb prevenció primària, és a dir, amb abandonar el tabaquisme, amb menjar més fruites i verdures i més vegetals i menys carn vermella i carn processada. Reverteix, doncs, evitant l'obesitat, reverteix fent exercici físic, reverteix evitant al màxim l'exposició a factors químics i fent prevenció també de diagnòstic precoç perquè els càncers no avancin i quan es diagnostiquin siguin en fases molt precoces. Això ara per ara ho podem fer amb pocs càncers, però es pot fer amb el càncer de mama, es pot fer amb el càncer de colon, es pot fer amb el càncer de coll uterí, es pot fer també amb les vacunes de l'hepatitis C i B, perdó, i amb la vacuna del virus del papiloma, etc. O sigui, hi ha una sèrie de bastant variada, no?, de coses que es poden fer. Evitant les cremades, no?, d'exposició al sol, sobretot als principis de l'estiu, quan la gent encara no s'ha posat gens morena i els primers dies està un munt d'hores al sol, evitant, bueno, un munt d'exposicions diferents, no?
Doctor, ara que ens parlava de diagnòstics de prevenció, deixi'm preguntar-li com ha afectat aquesta pandèmia de la Covid-19 a aquest tipus de diagnòstics.
Bé, aquí hem de parlar de diverses coses. D'una banda, amb la Covid-19 a l'any 2020, que va ser la primera gran onada, no?, i es van tancar els programes de diagnòstic precoç de càncer durant uns mesos, igual que es van tancar un munt de serveis sanitaris, igual que es va dificultar l'accés i la gent també tenia por d'anar, doncs, als centres d'atenció primària, als hospitals, i per tant, l'any 2020 sabem segur que hi va haver una disminució entre un 10 i un 20%, segurament cap allà un 15%, dels diagnòstics de càncer. No és que no hi fossin els càncers, és que no es van diagnosticar, no? Mm-hmm. Llavors, això és l'any 2020. A l'any 2021 i també aquest any, en teoria, hauríem de veure una mica més d'incidència perquè hauríem de detectar els casos que s'havien de diagnosticar ja aquests anys mateix, però també la part que no es van diagnosticar l'any 2020. Això no ha estat ben bé així, sembla que estem recuperant la incidència habitual, però hi ha uns casos que doncs, segurament s'han perdut. També és veritat que una part de la incidència que hauria estat nova incidència de càncer ha estat de persones grans que s'han mort a causa de la Covid i, per tant, no tindran càncer, no? I, per tant, si l'any 2020 hi va haver clarament una menor incidència o un menor diagnòstic de càncer, l'any 20 i 21 encara no sabem ben bé què és el que està passant. Probablement doncs, hi ha una recuperació dels diagnòstics. Però el que sí que sabem segur, però no sabem en quin grau, és que una part dels càncers s'hauran diagnosticat en un retard diagnòstic, perquè no hauran pogut anar al metge en el seu moment, pel que sigui, no? Per por, etcètera. I llavors, aquest retard diagnòstic haurà fet que alguna part d'aquests càncers hagin progressat més i, per tant, el diagnòstic s'hagi fet amb càncers amb estadis més avançats. I això probablement afecti la supervivència.
En parlàvem fa uns minuts amb el doctor Galceran dels riscos principals pel que fa a una malaltia com el càncer i el que pot afavorir que surti aquesta malaltia. I, de fet, com cada dia, doncs, nosaltres que llancem als oients una enquesta per si volen participar-hi sobre el tema del dia, nosaltres consideràvem que avui era aquest. Eva Cervera, cap de xarxes socials de Ràdio Estel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què és el que preguntàvem avui als oients?
La pregunta, Joan, era aquesta. Quin creus que és el principal factor que provoca el càncer?
Exacte, que és el que contestava la gent.
Mira, donem quatre opcions. La contaminació, el tipus de dieta, el tabac o el factor hereditari. Doncs la majoria de l'audiència, un 63%, vincula la progressió del càncer al factor hereditari. Però el 25% creu que el principal factor és de la malaltia és la contaminació i un 13% s'inclina pel tabac.
Déu-n'hi-do. Doctor, és evident que tot plegat hi influeix i que, com ens deia, no hi ha un sol factor que ens porti a fer pensar només això i ens porta directes a patir la malaltia. Però si haguéssim d'escollir entre el factor de major risc, seria algun d'aquests, la contaminació, el tipus de dieta, el tabac o el factor hereditari?
Jo li diria que bàsicament n'hi ha dos més importants. El número 1 és el tabac. Fa uns anys, quan els homes encara fumaven molt més que ara, un de cada tres tipus de càncer, un de cada tres càncers en els homes era degut al tabac, perquè el tabac no només fa càncer de pulmó, fa càncer de llavi, de llengua, de geniva, de faringe, tota la cavitat oral, de laringe, d'esòfag, de pàncreas, de bufeta urinària, no? Vull dir, llavors, un de cada tres càncers estimàvem que era degut al tabac. En aquest moment, el tabaquisme en els homes ha anat baixant des de fa ja fa anys i la incidència dels càncers tabac relacionats en els homes està baixant. Però, malauradament, en les dones doncs ha anat augmentant aquestes últimes 2-3 dècades i els càncers tabac relacionats estan pujant. Per exemple, el càncer de pulmó no estava ni entre els 10 càncers més freqüents en les dones i ara és el tercer càncer més freqüent. Per tant, el tabac és molt important. Un altre molt important també és la dieta. La dieta té factors protectors i factors carcinogènics, no? Els factors protectors tenim totes les fruites, verdures i tal i llegums i tal que hem d'intentar consumir més que no pas el que estem consumint, i en canvi les carns vermelles i processades hem d'intentar consumir-les menys, no? Encara que quan es diu això sembla que hi hagi un munt de gent que es posi les mans al cap, no?
De fet, va bé que ens ho expliqui, doctor, com deia, que hi ha gent que es posa les mans al cap perquè, de fet, el tabac i el tipus de dieta són les dues opcions més votades a l'enquesta i, per tant, posar una mica de realitat sobre la taula sempre va bé. Ell és un dels autors d'aquest estudi, el mapa del càncer a Tarragona 2000-2014, presentat avui i director del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Doctor, Jaume Galceran, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Un minut pràcticament i arribarem a 2:45 de la tarda. Seguim amb més informació i és que, segons hem pogut saber a Ràdio Estel, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat les mesures cautelaríssimes demanades per la patronal de l'oci nocturn, FECASARM, en contra del tancament decretat per part del govern català. El tribunal deixa temps a l'executiu fins a l'1 de febrer a les 10 del matí per presentar-ne al·legacions. Aquesta és la notícia de darrera hora que tenim sobre la taula pel que fa a l'oci nocturn. També us comentem altres qüestions qüestions pel que fa a plana econòmica, perquè després de 10 mesos consecutius a l'alça, l'índex de preus de consum a tot l'Estat es redueix per primera vegada un 0,5%, Anna.
Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, aquest mes de gener la taxa interanual s'ha situat en el 6%. Això són 5 dècimes menys que el desembre. Aquesta baixada es deu a la reducció del preu de l'electricitat, que fa justament un any es va registrar una pujada de preus. Pel que fa a la taxa d'inflació, que no té en compte ni els aliments no elaborats ni els productes energètics, aquesta continua creixent i se situa en el 2,4%, 3 dècimes més que el desembre.
I atenció també perquè l'estalvi en forma de dipòsits que les famílies residents a Espanya guarden als bancs va augmentar un 4,6% el 2021.
La xifra va marcar un rècord per segona vegada consecutiva en situar-se en 958.900 milions d'euros, la xifra més alta des que es recullen aquestes dades.
I Catalunya és la tercera comunitat on més han augmentat les vendes del comerç al detall amb un 3,3%, superada només per les Illes i per Madrid.
La millora de les vendes es deu en bona part a la reactivació dels negocis especialitzats en equipaments de la llar i en el vestit i el calçat, amb creixements interanuals superiors al 10%. Pel que fa a l'ocupació a Catalunya, s'ha incrementat un 2,6% aquest 2021, són dues dècimes per sobre de la mitjana estatal.
I aquest gener la factura de la llum ha baixat un 4,5% respecte al desembre del 2021. Tot i així es situa en un 56% per sobre del que es pagava, del que pagava un consumidor amb tarifa regulada al gener de l'any passat.
Segons les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la mitjana del rebut de la llum s'ha situat en els 96 euros i mig aquest mes de gener. Tot i així, aquest últim dia de gener, el preu de la llum és 162 vegades més cara que fa tot just un any. Per franges, avui el preu més alt de la llum es donarà entre les 7 i les 8 del vespre amb 260 euros al megawatt hora, mentre que el mínim ja l'hem deixat enrere amb 167 euros al megawatt hora entre les 4 i les 6 del matí.
I us expliquem encara que el president executiu de Telefónica, José María Álvarez Pallete, ha estat escollit com a nou president de la GSMA, l'associació que representa més de 400 companyies de telecomunicacions i que organitza el Mobile World Congress.
El nomenament arriba quan falten pocs dies abans de l'inici de l'esdeveniment, que se celebrarà a Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març. El directiu estarà al capdavant de la GSMA a partir d'aquest mes de febrer i fins al desembre del 2024.
I el Sindicat Independent de l'Ensenyament Públic, CAMPE, reclama al Departament d'Educació que els professors puguin acreditar el C2 de català en formació gratuïta al mateix centre de treball.
El sindicat considera que el requisit que es començarà a introduir a partir del 2024, aquesta acreditació s'ha de poder aconseguir com a formació al mateix centre de treball, com es va fer fa anys quan es va exigir el C1 a tot el professorat.
Encara el Departament de Justícia i l'Ajuntament de Tarragona han acordat ubicar el fòrum judicial en un solar de la zona del Francolí.
La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, han detallat que serà un edifici de nova construcció de 32.000 metres quadrats hàbils que permetrà unir en un únic espai les dependències de l'administració judicial que actualment estan repartits en 8 indrets. El projecte té previst que estigui acabat el 2026.
I la justícia cita a declarar la mare de Pablo Hasél per suposadament organitzar una manifestació a Lleida el 17 de febrer del 2021 a favor del seu fill.
La plataforma Llibertat Pablo Hasél ha organitzat una manifestació pel proper dilluns 7 de febrer, el mateix dia que està citada a declarar per donar suport a la mare i a un altre membre de la plataforma. L'entitat ja ha avançat que aquest últim membre no es presentarà voluntàriament al jutjat per denunciar la persecució que asseguren que estan patint. Recordem que Hasél va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el 16 de febrer de l'any passat al rectorat de la Universitat de Lleida, on s'havia tancat amb altres persones. Des de la seva detenció, que el raper es troba intern al centre penitenciari de Ponent.
I aquesta matinada ha mort als 56 anys el senador republicà i exalcalde de Gandesa, Miquel Aubà, després de lluitar contra una llarga i dura malaltia.
Aubà va ser alcalde de la capital de la Terra Alta durant 3 mandats consecutius, del 1999 fins al 2011, i va ser elegit senador el 2015, el 2016 i el 2019, sent el més votat a la circumscripció de Tarragona en els 3 comicis. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat en un missatge a les xarxes socials que Aubà ha estat un polític compromès amb la seva gent, empàtic, bona persona i de fermes conviccions. L'Ajuntament de Gandesa decretarà 3 dies de dol oficial.
I també us expliquem a aquesta hora, i quan passen gairebé 5 minuts de 2:45 de la tarda, que Correus omet l'obligació d'entregar a domicili les cartes voluminoses.
Segons consta la llei, les cartes de fins a 2 quilos han de ser entregades al domicili i si no hi ha la persona destinatària s'ha de deixar un avís a la bústia. Però els usuaris denuncien que l'empresa avisa directament als destinataris que passin per l'oficina a recollir els enviaments perquè no se'ls hi entregarà al domicili. Correus ha convocat per dijous una reunió amb els directors de totes les oficines del país per tractar entre altres aquest tema.
I en plana cultural es publica una traducció al xinès de l'obra Incerta glòria de Joan Sales.
Ho ha fet l'editorial Cític i la traduïda Ma Keixing amb el suport econòmic de l'Institut Ramon Llull. Incerta glòria està entre les recomanacions destacades dels portals Weixin o Duban, algunes de les pàgines web de recomanacions literàries més influents de la Xina, segons ha destacat l'Institut Ramon Llull. Més enllà de l'obra de Sales, es publicaran aquest any traduïdes al xinès 3 obres de Mercè Rodoreda a l'editorial Xiron, que són La mort i la primavera, La plaça del diamant i Mirall trencat.
Gràcies, Anna. Obrim també plana de successos. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
5 persones han mort i diverses han resultat ferides en un accident aquest diumenge a la nit a les 7 en el terme municipal de Rotglà i Corbera, al País Valencià.
Els bombers i el centre de gestió de trànsit van rebre un avís passades les 10 de la nit d'un accident amb 4 vehicles implicats. Segons la DGT, s'estudia la possibilitat que un d'ells circulés en sentit contrari.
I l'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó l'acusat d'apunyalar el pare a Olot el 8 de maig del 2020.
El processat ha reconegut que es va barallar amb el pare fent-lo caure a terra. Quan la víctima no tenia possibilitat de defensar-se perquè tenia el fèmur fracturat, el va atacar amb una navalla. Fiscalia i defensa han arribat a un acord i el tribunal l'ha condemnat per un delicte de lesions i no d'intent d'homicidi, perquè conclou que no tenia intenció d'acabar amb la vida de la víctima. L'Audiència ja el va condemnar a 3 anys de presó per un delicte de lesions per atacar el pare amb un arpó de pesca al març del 2011. I un apunt més de darrera hora, els Mossos d'Esquadra han detingut el segon camioner implicat en la baralla al mig de la P7 a Agullana, a l'Alt Empordà, que va provocar un accident mortal. Els fets van tenir lloc el dimecres passat. Els dos camioners que van discutir van aturar els tràilers ocupant part d'un carril de l'autopista. Allà un va clavar les tisores a l'altre i la disputa però va acabar provocant una víctima mortal, perquè el conductor d'un turisme va xocar contra els tràilers i un tercer camió el va encalçar. Els Mossos ja van detenir el primer camioner de 56 anys. Ara que l'altre ja ha sortit de l'hospital, també l'han arrestat. És un home de 48 anys a qui li atribueixen conducció temerària, un delicte contra la seguretat viària i homicidi per imprudència greu.
Trenta 8 minuts que passen de les 2 de la tarda. Obrim també plana andorrana. Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avís taronja a Andorra pel perill de llaus. La previsió diu que hi podria haver vents de fins a 100 km per hora.
Unes ràfegues que als cims de les muntanyes podrien arribar als 140 km per hora. El Servei de Meteorologia del Coprincipat preveu que les ventades comencin aquesta nit. Per això ha activat l'avís taronja a partir de les 6 de la tarda a la zona nord i a partir de les 9 de la nit cap al centre i al sud del país. El vent també podria portar nuvolades que acabarien deixant nevades al nord del Coprincipat.
I de fet, fa uns dies explicàvem que un dels pocs col·lectius que ha perdut pes entre la població andorrana són els portuguesos. Doncs bé, en gran part és per culpa del preu dels lloguers.
Segons els càlculs, durant l'any passat van marxar del Coprincipat gairebé 200 portuguesos. Això representa un 2,2% del total de la població. La pandèmia de la Covid ha estat un dels factors més importants, però el col·lectiu avisa Andorra Difusió que també hi ha molts casos relacionats amb l'encariment dels lloguers. lloguers. En molts casos són persones que feia dècades que vivien a Andorra i que un cop jubilats no poden seguir pagant l'habitatge. Això els porta a tornar al seu poble d'origen, a Portugal, on cobrant la pensió andorrana tenen més bon nivell de vida.
I finalment el Col·legi Oficial de Logopedes d'Andorra apunta que la Covid agreuja alguns problemes d'aprenentatge dels nens.
5 de cada 30 pacients que tenen cada setmana són infants que van néixer durant la pandèmia. Això suposa un increment del 15% dels casos en nens menors de 3 anys. Si els comparem amb els que hi havia abans de la Covid, segons la degana del Col·legi Oficial de Logopedes, les mascaretes a les escoles bressol no permeten que els infants es fixin en els moviments vocals i perden capacitat d'articulació.
Gràcies, Pau. Gairebé 40 minuts que passen de les 2 de la tarda, Plana Esportiva.
Esports.
I en Plana Esportiva, menys de 24 hores per tancar el mercat de fitxatges, el Barça no troba una sortida per Ousmane Dembélé. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda, sí. El Barça i el club PSG negocien un possible traspàs del jugador francès, però aquest dilluns el diari Le Parisien ja publica que els parisencs no estan gaire interessats en incorporar el blaugrana a meitat de temporada i més tenint en compte que l'estiu podria marxar gratis del Barça. Que Dembélé surti del Barça o no és una prioritat del club, ja que necessitaria rebaixar base salarial per poder fer noves incorporacions. Mentrestant, el davanter de l'Arsenal, Aubameyang, ha aterrat aquest matí a Barcelona i sembla que el Barça podria anunciar aviat el seu fitxatge. El jugador, però, haurà de baixar substancialment el salari per encaixar-lo al fair play financer. Tot això el dia en què s'ha fet oficial el retorn de Christian Eriksen com a futbolista professional. Després de patir una fallada cardíaca a l'Eurocopa d'aquest passat estiu, el jugador danès de 29 anys ha fitxat ara pel Brentford, equip de la Premier League anglesa.
Jo, de veritat, no sé, els d'esports, com us ho feu per dir aquests noms, eh? Aubameyang, eh?
Aubameyang.
Déu-n'hi-do.
Ens haurem d'anar acostumant perquè sembla que estaria bastant fet.
Sí, cap a la samarreta, veurem. I el comitè d'apel·lació ha acceptat el recurs del Betis i només es tancarà l'estadi Benito Mellamarín parcialment durant 2 partits.
La sanció, recordem, arriba pel llançament d'una barra de plàstic que va impactar el cap d'un jugador del Sevilla durant el derbi andalús. Ara és el Betis qui ha de comunicar en quina zona de la graderia no hi podrà haver aficionats mentre duri aquesta sanció de 2 partits.
I en bàsquet aquest migdia han quedat definits els encreuaments de la Copa del Rei, on hi participen els 3 equips catalans de l'ACB.
El sorteig que s'ha fet de l'auditori del Parc de les Ciències de Granada, que és la ciutat que aquest any acull la competició, ha volgut que hi hagi un derbi català als quarts de final. El Barça jugarà contra el Baxi Manresa el divendres 18 de febrer. La competició l'obrirà el Real Madrid el dijous 17 amb l'enfrontament contra el Rio Breogán. El mateix dia jugarà la Penya, que ha quedat emparellada amb el Lenovo Tenerife. L'altre partit el jugaran també divendres al València i l'UQAM Múrcia. Les semifinals es juguen dissabte 19 de febrer i la final l'endemà diumenge dia 20.
I nom protagonista també avui, Paula Badosa, que ja és la primera espanyola en el rànquing mundial de millors tenistes.
Garbiñe Muguruza ha perdut 4 llocs i se situa aquesta setmana setena, just per darrere de Badosa. La txeca Krejcikova puja un lloc i tanca el top 3. L'australiana Ashleigh Barty és la número 1 inamovible i després de guanyar el passat dissabte l'Open d'Austràlia amplia el seu avantatge amb la bielorussa Arina Sabalenka, que és segona. La polonesa Iga Swiatek guanya 5 posicions i és quarta, encara que és la nord-americana Daniela Collins la més beneficiada aquesta setmana en pujar 20 llocs de cop i situar-se a desena. Pel que fa al rànquing masculí, Rafa Nadal continua en cinquena posició. La llista la lidera Novak Djokovic, però ja sense l'àmplia distància que el separava de Medvedev, finalista de l'Open d'Austràlia.
I en atletisme, la catalana Meritxell Soler ha establert un nou rècord a la mitja marató de Sevilla.
L'atleta de Sant Joan de Vilatorrada ha signat aquest diumenge una marca d'una hora, 10 minuts i 36 segons, un temps que ha suposat per a Soler assolir un nou rècord de Catalunya en aquesta distància, que fins ara ostentava la vallenca Marta Galimanya amb 32 segons més. La marca de Meritxell Soler significa més el millor temps registrat mai a la prova sevillana.
I els Cincinnati Bengals i Los Angeles Rams s'han classificat per la final de la Super Bowl, que es disputarà el proper 13 de febrer a Glifor.
Els Bengals tornen a la gran cita del futbol americà 30 anys després de disputar l'última final al 1989, mentre que el Rams va jugar la de l'any 2019, que per cert va perdre el Cincinnati Bengals. S'han classificat després de guanyar aquesta matinada en el temps extra els Kansas City Kiev per 27-24, després de remuntar 18 punts en contra. Pel que fa a Los Angeles Rams, també han hagut de remuntar contra el San Francisco i han guanyat per 17-20.
Doncs aquesta és la informació esportiva a aquesta hora. 2 minuts i arribem a 3:15 de la tarda. Gràcies, Xavi. De seguida en aquest estudi, Xavier Pastor per comentar tota l'actualitat i Olma Giró amb tota la cultura. Fins ara.
A Ràdio Estel, Estel Migdia. Ràdio Estel.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Nova web de Catalunya Cristiana. Més accessible, més continguts, més formats, més actualitat. catalunyacristiana.cat, el teu nou portal d'informació religiosa.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Tiqui-taqui de l'Estel Migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Doncs vinga, ja ho sabeu que cada dilluns analitzem l'actualitat política i esportiva amb el politòleg i conflictòleg, director de postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Xavier Pastor, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, Joan, què tal?
Mira, em resistia avui a parlar-ne, em resistia molt, tot i que se n'està parlant a tot arreu i a tots els mitjans. Benidorm Fest. Ho vas veure o no?
Sí.
Sí?
No,
no m'ho puc creure.
El muntatge va estar força bé, no? Coneixent una mica com tracten el tema de televisió i tal, prou modern, no?
Ho vas veure prou bé, ho vas veure prou bé. Sí. No volia parlar tant del festival, Xavier, sinó del que comporta el festival. És a dir, jo crec que d'aquí em va fer pensar, mirar-lo també el festival, vaig pensar, gent tan jove que li arriba la fama de cop i que ja era la xarxa, o no era la xarxa però se l'ha de fer, fins a quin punt li pot afectar o no, cosa que està passant ara mateix pel fet de que guanyés aquesta cantant instal·lada, per cert, a Catalunya, catalana ja, de fet, de facto, perquè es va instal·lar, tenia 2 anyets, em sembla, quan va venir cap aquí. El fet és que li ha arribat la fama de cop i ha estat molt criticada a través de les xarxes socials. Ja ho sabem, que Twitter és el que és, però té solució un conflicte d'aquestes característiques a les xarxes, o hem d'acceptar que per no coartar la llibertat d'expressió a la resta passin aquestes coses com està passant ara mateix a Twitter?
Jo sóc del parer que el que li està passant a aquesta noia no està bé. No està bé perquè precisament la gent l'està atacant per una cosa que al final ella no té cap responsabilitat. No? És a dir, s'està parlant de si les votacions, de si ella havia de guanyar, si havia de guanyar una altra, si finalment aquí hi ha alguna cosa més que no sabem, que si... Però aquesta persona ha pujat al damunt d'un escenari, ha fet una actuació el més professional possible i al final, escolta, que no podem negar és que és un artista, no? És a dir, que... I tal com se l'està tractant a les xarxes no està bé. I segurament això és un comú denominador del que s'ha de modificar a les xarxes socials. I les xarxes socials, jo crec que està molt bé que la gent opini, però el que parlem sempre, saps, Joan? Tan important és el que es diu com la manera com es diu. Jo crec que la manera aquí la gent no encerta. La gent, en general, necessitem un aprenentatge de com utilitzar les xarxes socials. Per regla general, la gent fa servir la cosa i després se li ensenya. Mira, jo quan tu aquest matí m'has enviat un missatge, m'ha dit, escolta, parlarem d'això. Jo he dit, m'agradaria parlar també dels insults al camp de futbol.
Sí, senyor.
Jo em pensava que això ho estàvem reconduint I resulta que aquest cap de setmana, que no hi ha hagut partits de primera, he vist partits de segona, i estic preocupat, per exemple, amb els comentaris que se senten amb els micros d'ambient al camp, per exemple, de la Pontferradina, al camp del Toralín, els insults que reben els jugadors de futbol que no tenen res a veure amb el que està passant al camp de futbol. Aleshores, això s'ha de frenar.
Vull dir, és evident, Xavi, entenc, que és evident que l'aficionat del futbol, o la xarxa inclús, pot servir per desfogar-se d'alguna manera de la vida rutinària. Però d'això l'insult encara hi va,
Clar, és el que et dic, és a dir, això ho hem de frenar, i no n'hi ha prou amb la sanció. És a dir, no hi ha prou amb fer fora algú de Twitter. Tu ja m'has sentit moltes vegades dir-te que Twitter és un lloc on tu accedeixes i algú et permet accedir. Mm-hmm. Aleshores, jo crec que ara és el moment de dir-li a la gent que signi un document on s'estableixin unes regles, i que si no compleixen aquestes regles t'han de fer fora, o abans de fer-te fora rebre una petita formació de què significa fer un tuit a Twitter. Pues igual que quan entres al camp de futbol i t'han d'explicar com has d'animar i què no pots fer. És a dir, alguna cosa s'ha de fer. I es pot fer. És a dir, abans de fer fora ningú, jo crec que la gent ha d'aprendre. Passa que, escolta, igual que les empreses, jo vaig sentir una vegada una companya que m'explicava que les empreses, quan tu fas una queixa per Twitter, mentre tu ets respectuós, perquè al final això va de respecte, la gent t'escolta, però al moment que t'insultes, l'empresa deixa d'escoltar-te. Doncs això no hem de permetre que això succeeixi, perquè a més no és de rebut el que li passa a aquesta noia. Bueno, a mi em sembla, Vull dir que hi ha maneres de reconduir-ho, però falta que, per exemple, Twitter, com a empresa, hi posi els mecanismes i que entengui que no perdrà ningú pel fet d'això, de fer això, no? És a dir, que potser al final trobarem una xarxa on la gent vagi i s'insulti perquè t'ho permeten fer. Però jo crec que una xarxa com Twitter, del nivell de Twitter, no pot permetre això.
De fet, parlant de cleques tuiteres, també podem parlar de cleques polítiques, perquè aquest cap de setmana, enmig de la campanya electoral que hi ha a Castella i Lleó, Déu-n'hi-do la cleca que s'ha endut Pablo Casado per part de José María Aznar, l'expresident del govern espanyol, que parlava així.
Pero muchas veces algo oigo decir, hay que ganar para que llegue no sé quién a la Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuántos, o a la casa de no sé qué, o al convento de no sé quién. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué? ¿Se gana para hacer qué? Y la pregunta es, y la respuesta es, ¿se gana para construir? Pues muy bien. ¿Y qué es construir? Se puede preguntar. Pues yo os quiero decir que construir es integrar, no fraccionar. Es sumar, no restar. Es unir fuerzas, no dividir. Y por eso más que nunca tenemos que ser muy claros. Tenemos que estar seguros. Tenemos que ser firmes. Es decir, tenemos que ser una sólida referencia en la cual confiar. Hay muchas personas que se agarran a supuestas soluciones baratas, fáciles, mágicas, a populismos mentirosos o a populismos falsos, porque no tienen un referente fuerte en el cual confiar.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do les paraules de l'expresident espanyol José María Aznar, que, per cert, Xavi, no sé si estàs d'acord o no, però sempre utilitza aquell to que ens porta a quan va parlar de quién me tiene que decir a mí cuántas copas tomar i tot allò que va dir, sempre té aquell tonet. Sí. Però bé, tret d'això, parla José María Aznar de supuestas soluciones baratas, amb una clara referència a Vox, perquè no hi ha referent i parla del seu propi partit, de Partit Popular.
Sí, sí. Escoltant Aznar, penses, ostres, doncs, Déu-n'hi-do, t'agradarà o no, però el tros de polític que era aquest senyor. O sigui, t'agradarà o no, És a dir, tu compares amb ara i dius, ostres, uf, la gent del PP segurament deu estar dient, hem perdut molta cosa, no?, pel camí. Jo crec que Aznar, en aquest sentit, el que està intentant dir és que la divisió castiga, amb un partit polític, ara que estan a punt que hi haurà les eleccions a Castella i Lleó, que la divisió castiga més que la corrupció. O sigui, això ho, i està veient que aquesta divisió, entre aquesta baralla entre Casado i Ayuso, pues, pot passar-li factura al PP, i no vol. Està, jo crec que sí que és veritat que està com mig renyant a Casado, però jo també crec que està enviant un missatge a tots dos. Està dient, escolta, deixeu de barallar-vos i intenteu, doncs, construir això que està dient. Que, sembla que està dient una cosa que és bastant òbvia i que, a més, el PP últimament necessita. També t'haig de dir una altra cosa. Jo, escoltant-lo, tinc la sensació que el dia que, si un dia Casado governa, Casado serà Casado el breve, eh? És a dir, m'explico, que durarà poc al capdavant del Partit Popular, perquè em sembla que li estan tant dir és integra a l'Ayuso, perquè l'Ayuso, en el fons, no deixa de ser el futur d'aquest partit.
Ho veurem com acaba tot plegat. Xavi, saps que tenia més temes sobre la taula, però mira, me'ls guardo per al proper dilluns, que segur que no passen d'actualitat. Xavi Pastor, professor de la Universitat Oberta de Catalunya, de la Universitat de Girona, conflictòleg, moltíssimes gràcies, com cada dilluns, per fer-nos aquesta anàlisi a l'actualitat. Que vagi molt bé, una abraçada.
A tu, a vosaltres, una abraçada.
Cinc minuts i ja arribem a les 3 de la tarda, ja a l'estudi de Ràdio Estel, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz... Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què ens portes avui a la secció de Culturetes?
A la secció de Culturetes avui comencem transportant-nos fins a Bèlgica, perquè ja s'ha expedit el seu nou passaport nacional, i atenció, perquè això segur que no us ho espereu, compta amb un disseny del tot original, ja que ret homenatge als herois i heroïnes del còmic, que evidentment són una de les senyes d'identitat de la cultura belga, però és que en aquest nou passaport nacional hi podem veure imatges de Tintín, dels Barrufets, en l'Aquilac, de Masopilami, de Blake i Mortimer, entre molts altres.
Molt tintinaire.
Fort, eh?
Molt tintinaire.
Ostres, passaport nacional, eh? No parlem del de Covid, eh? Parlem del de passaport nacional.
Suposo que no deu sortir a la foto del...
No, a les pàgines. Ets allò que vas...
El propietari del passaport.
No, home, no, no.
Tenim un periodista aquí, a aquesta casa, que no ens costaria reconèixer entre la foto del còmic, diguem-ne, i la fotografia del passaport.
Direm noms o no?
El diem o no?
El dius, a mi no m'incloguis. No, no. A mi no m'incloguis. A mi no m'incloguis.
Tenim un tintin a la ràdio.
Un tintinaire. Va. Doncs sí, de fet, aquest nou passaport estarà disponible a partir del 7 de febrer i la ministra d'Exteriors belga, la Sophie Wilmès, ja ha apuntat que es tracta d'un passaport molt més fiable i molt més segur. Així que a partir del 7 de febrer, doncs, tots aquests ciutadans belgues podran anar amb el seu passaport de Tintín o de l'Aquilac o de Marsupilami.
I no direm gent de qui s'assembla a Tintín, com Pere Joventí Balcells. En fi, més notícies que ens portes, com per exemple...
Per exemple, Joan, aquest cap de setmana hi ha hagut molt de rebombori amb la plataforma Spotify. La polèmica va saltar quan el mític músic nord-americà Neil Young va anunciar que retiraria tota la seva discogràfica de Spotify si no s'esborrava un podcast negacionista de Covid, que en concret era un podcast d'en Joe Rogan, que és un comentarista, doncs, que ha arribat a dir en aquest mateix podcast que ell, doncs, va passar la Covid i que es va tractar amb ivermectina, que he estat investigant i resulta ser, no tinc ni idea del que diré, però no passa res, que és un antiparàsit utilitzat a habitualment amb cavalls i gossos, que en Joe Rogan, doncs, s'havia curat amb un antiparàsit que posen els cavalls i els gossos. Per tant, a part, no només ha estat en Neil Young, que ha dit trec tota la meva discogràfica de Spotify, sinó que en aquesta amenaça, per dir-ho així, s'hi han sumat altres artistes, i de moment l'únic que ha dit Spotify és que el que farà serà, o sigui, no eliminarà els podcasts, perquè diuen que és dret a expressió, però que avisarà quan hi hagi contingut relacionat amb el Covid. A tot això, que sembla una broma, que dius déu-n'hi-do, doncs els hi ha sortit ben car a Spotify, perquè va caure la seva borsa un 6%, i això traduït en diners, això sí que ens semblarà una xifra extraordinària, són 2 bilions de dòlars, diners que evidentment no crec que veiem mai.
Déu-n'hi-do, eh? Joe Rogan, eh?
Joe
Rogan, que diria tot això també després de veure's lleixiu, com va dir Donald Trump. Anem cap a la musiqueta?
Anem cap a la musiqueta. Evidentment, avui, doncs, ha sonat molt tot el tema d'Eurovisió, com que volem ser una mica originals. No portarem cap cançó d'Eurovisió, però sí que en portarem una que la protagonitza una de les protagonistes també d'Eurovisió, la Rigoberta Bandini. Home. I és que ahir a la sèrie de TV3, La nit de karaoke, es va estrenar, va sortir per primera vegada en pantalla una versió de la cançó Caure no feia mal, del gran Joan Dausà, que la canta amb la Rigoberta Bandini. És preciosa, us aviso que la tinc en bucle, porto tot el dia així, mut nostàlgica.
Sabries però... cantar-la o no? Re, un trosset.
No, no la cantarem, Joan. Són... Això
3
sí que la secció...
No?
No. És preciosa. No perquè l'espatllaré, ara vindrà una preciositat i quedaré fatal, però és boniquíssima.
Joan Dausà, Rigoberta Bandini.
Canta-la amb mi.
Et penses que tinc ganes de cantar ara?
No em deixis caure. Si se m'emboira la mirada. Porta'm a casa. Deixa que dormi
sota l'arbre.
Torna'm al lloc on la vida va t'agava i caure no em feia mal. I caure no feia mal.
Deia l'Olma, és preciosa, i tant que ho és, i tant que ho és. Dos dels grans, dos beguarres, us deixem amb aquestes veus per arribar a les 3 de la tarda. Joan Dausà i Rigoberta Bandini, gràcies com sempre a tot l'equip. Gràcies a l'equip informatius d'aquesta casa, podeu seguir tota la informació als butlletins horaris. Ara us deixem amb Toni Marín, tot el seu equip, i és que tot anirà bé.
I on descordava els botons de l'abric, em feia ales i omplia els pulmons.